Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a Mossega la poma. Avui en Tomàs encara no ha arribat perquè arriba tard. No sabem si arribarà, però tenim en Magma. Hola, Magma.
Hello.
Hello. Tenim en Raimon.
Hola, bones.
Què tal,
Raimon? Dos antics alumnes teus, de fet.
Jo qui us parla, en Ludo Marc Aliéker, s'ha proposat que jo sigui el convidat aquesta setmana, així us deixarem parlar el convidat. És una proposta interessant.
Jo estic a punt de deixar la meva subscripció de $8 de Twitter per pagar pel mossega la poma privat.
Jo crec que sí, sí. Jo crec que seria...
Digue'm que no estàs pagant pel Twitter, sisplau.
No, està pagant pel Twitter, no està pagant.
Ara ja no es pot,
una cosa, tenim algun missatge institucional avui?
No, però no estaria mal que el Raül cada setmana llancés el seu missatge.
L'hem de repetir? L'hem de repetir missatge?
Podríem repetir-lo, podríem repetir-lo al final del programa, posar-lo al final de cada programa.
El puc posar,
deixar-lo fixe. Una pregunta, sabeu si els watches, els smartwatches algun dia es plegaran?
No crec.
O es desplegaran.
O es desplegaran. O es desplegaran.
Ah,
desplegaran. Ah, sí, va, i s'obre.
En plan paraigua, blup, i de cop i volta un
estaria guai,
que te cagues.
Això, eh? Sí.
Mira, les meves ulleres es pleguen.
Es pleguen, eh?
Ah, tio, si estic al futur.
Pobre Raül, no es pot defensar.
No ho sabia. No, ell està convidat a venir, eh? Aquí no hi ha res. Aviam, no havíem mencionat el nom, eh?
Si hem de plegar coses, jo veig més sentit plegar un iPad perquè ocupi menys puesto que no plega un telèfon. Però escolta, cadascú plega el que vol, o el que pot, o el que li deixen.
Sí, o te la fiquen doblegada, directament, eh? Sí, sí.
Perfecte.
Si te la foten doblegada...
A mi mola. Heu vist el prototip aquest d'iPhone que ha fet un nerd d'iPhone plegable? És un iPhone.
Segur que... Ara,
i va posar una pantalla.
Gent, mola, la gent mola, pot fer moltes coses. Jo, personalment...
Em sembla que Apple l'ha contractat.
No sé, vosaltres teniu iPad?
Sèrio? Sí.
No, broma, era broma. Teniu
iPad?
Sí,
on el teniu, a l'iPad? Quin és el vostre espai, entorn d'ús?
En el llit el deixo.
Tauleta de nit, oi?
Sí.
No, jo tinc dispositius a l'habitació, i el tinc com a segona pantalla a la feina per temes personals. L'ordinador és enterament professional.
Ara me l'emportaré de viatge perquè el faré servir de monitor extern amb el Sidecar aquest. Que és, tia, està guai, perquè no, si no tens una pantalla secundària...
M'has d'explicar com fer-lo, perquè ni mi no el troba, no el trobo.
Perquè no deus tenir la mateixa Apple ID en els dos
dispositius. Que esclar que tinc el mateix Apple ID. A casa tots tenim el mateix Apple ID, tenim com apuntar els dispositius amb el mateix Apple ID.
Poder és per això que no va...
Tots tenim no sé quants ordinadors, ni no sé quants iPads...
Aquesta tarda ho provaré, fa temps que no ho provo, perquè...
Si algú que va amb els headphones, no es va connectant, no va saltant els auriculars...
Ui, no, ja vaig tenir que buscar una opció, perquè no saltessin els meus AirPods a tot arreu, perquè si no els nanos estaven... De cop i volta jo estava escoltant el llibre al taller i de cop i volta em saltava, jo què sé, doncs, el Pocoyo, el que fos...
Jo li explicaré al Marc mil vegades que pot tenir diferents Apple ID i serà més feliç, però no em fa cas.
No és això. A veure, tu penses una cosa.
No vols.
No és això. Nosaltres, a casa meva, jo i la meva dona compartim l'Apple ID perquè compartem totes les contrasenyes i compartim tot. De fet, ella agafa el meu mòbil per agafar i accedir als WhatsApps. Ella no vol tenir WhatsApp, però jo em fa que hòstia, jo estigui els WhatsApps.
Això és maltrato,
i me l'agafa i me'l mira i dic, és el meu mòbil, això. O sigui, no són dispositius personals, són dispositius col·lectius.
És
cada família té les seves normes, la seva forma de
sí,
viure.
Sí, però llavors no et queixis que no van les coses.
L'únic que té un Apple ID separat és el nano que té un iPhone i en allà té el seu Apple ID propi i prou, i punt, i ja està. Que, per cert, aquesta setmana, per un projecte d'escola, vaig estar provant una eina de podcasting per iPhone que es diu Anchor, que me n'havia parlat amb Benjamí.
Sí, em sona.
Me n'havia parlat amb Benjamí d'aquesta eina Anchor. Està molt bé. O sigui, no crec
què
que...
Fa,
que no...
fa?
O sigui, és una eina que tu tens en el mòbil, és una eina, és una app.
És millor que Riverside o...?
No és com Riverside, no és... No, a veure, tinc que estudiar si permet fer videoconferències. Em sembla que permet convidar gent, però com que està per mòbil no sé si no sé com està. Ho hauria d'estudiar. Però com a aplicació per editar i muntar podcast està molt bé, perquè tu agafes el mòbil i graves, per exemple, petits talls.
Sí.
Pots gravar petits talls, els pots editar, però bàsicament l'única funció d'edició és o retallar-los per davant i per darrere o tallar-los pel mig. Tens una llibreria de sons, de sorolls així, o fins i tot hi pots posar músiques de fons per fer jingles i coses aquestes.
Sí.
I llavors al final et permet, diguéssim, compilar els diferents talls en episodis i publicar-los. És una eina que ha fet Spotify. I, o sigui, la corba d'aprenentatge, la corba d'aprenentatge és molt ràpida. O sigui, primer has d'entendre diguéssim, com està muntat, perquè no és evident, i el procés, diguéssim, de validar l'adreça de mail també és macarrònic, perquè no... Perquè,
en sèrio?
Bon, sí, és, això passa. Però, escolta, pues, però allò de passar de zero a podcast, impressionant.
Ah, està bé.
Impressionant. O sigui, com, per exemple, per eina de gravació d'enregistrament alternativa a un GarageBand o un Logic en local, tot i que no tindries multipistes... Molt fi. M'ha agradat molt. Hola, Tomàs!
Hola,
bones,
Tom.
Bones a tots, disculpeu el retard.
S'està prenent un temp mel.
És que el Tomàs no és profe, és treballador.
En Tomàs està prenent un temp mel.
Jo vull la jubilació, chicos.
Vols la jubilació?
Sí,
ja.
Falta poco, Tomàs, falta poco.
Jo estic preparat, jo estic preparat perquè em vingui la pubertat.
Jo emocionalment també estic preparat per la jubilació.
Jo estic en una involució, pampins. i retornaré
los
a la pubertat.
Pampins.
Los pampins.
Show me the money. Show me the money. Bueno, escolta, Tomàs, anem a una cosa. Ara que tenim, a veure una cosa, ara que tenim en Tomàs aquí, és el moment de posar una balca.
Ok.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs hem posat una falca. És que avui faig jo de conductor. Tomàs, avui, avui el convidat sóc jo.
És el convidat i el conductor
avui
del programa.
Avui sóc el convidat.
Això està molesto.
Perquè així és el convidat.
Jo porto temes per trencar-te el guió.
Tu portes... Hòstia, fantàstic, que me'l puguis trencar.
Este tio és un campeón.
Una pregunta. Quina falca has ficat?
La primera. Si portàvem aquí... portàvem aquí una estoneta, portàvem 8 minuts i ara i fèiem la primera. Portem 8 minuts.
Ah, vale, mira, no tant, em va genial perquè aleshores, mira, vaig a moure això on toca i us porto els dos temes estrella d'avui. Vale?
Estrella, temes estrella. Nosaltres tenim un tema estrella nostre, eh?
Molt bonic.
Ah, sí, vale, però no l'heu tractat ja amb aquests 40 minuts.
No, 7 minuts. No, 7 minuts. El que passa és que hem fet una prèvia. Hem fet una prèvia de mitja hora en la que hem estat fotent a parir a la gent. Curiosament, no hem estat fotent a parir el senyor R.
Personatge pintoresc.
Que això ho deixem per al programa.
Bueno, és el malo d'Action Man.
Bueno. És el malo d'Action Man. No hem estat fotent a parir el senyor R. Això ho deixem només, ho fem només en públic, no ho fem en privat.
Si ten collons, dímelo a la cara.
Perquè no estaria bé, no estaria bé fer-ho. I d'això. I havíem dit que en Rai ens parlaria de FTX.
D'un esquema Ponzi.
De FTX, que és una plataforma, diguéssim, de
pel·lis
porno, o de què era això?
És un exchange. Sí, és un exchange. És
com Coinbase o com Kraken o un d'aquests, no?
Com, sí, li diré un exchange, però seria un lloc com d'inversió. A canvi de criptomonedes, de la mateixa forma que compres accions, o compres bonos, o compres el que vulguis.
A veure, no de tot primer que el primer que hem de dir és allò que dius. Hi ha aquest guru del cripto que es diu Andrés Antonopoulos, que té uns quants llibres i tal, i aquest agafa i es dedica, quan fa una presentació, es dedica a recitar "Not your keys, not your coins. Not your keys, not your coins." I ho va repetint així com a 5 minuts, així, perquè a veure si la gent ho entén. L'exchange és per intercanviar coses, no per guardar-les. I sembla ser que gent que tenia calés a l'exchange se'ls ha quedat enganxats.
Aviam, ens hem acostumat a que el banc té els nostres diners i que estan allà guardats i confiem en el banc. Sí, el banc està regulat de forma bastant forta, ha de complir unes normes de seguretat. Si el banc se respeta les normes de seguretat i fa coses que no ha de fer, passen coses com Ponzi schemes i merdes d'aquestes. Per tant, el problema que hi ha hagut a FTX no és exclusiu de cripto,
sinó
és
un tema empresarial. Sobre els bancs, tinc entès que els comptes bancaris a la Unió Europea tenen com una garantia mínima. Hi ha una quantitat mínima que està...
Sí, però no és del banc. És a dir, la Unió Europea garanteix els depositaris de 100.000 euros per persona i per banc.
Per persona o per compte?
Per persona i banc.
Per persona i banc, diria. Per persona i banc, em penso. Però bueno,
jo crec que és compte.
En qualsevol cas, hi ha una mínima garantia. A veure, sobretot és que hi ha un problema...
Espera, ara has de garantia. Ara has de parlar de garantia. La garantia està molt bé fins que arriba... no sé si va ser... No, Panamà, no. Ah, no me'n recordo. Una de les illes d'aquestes del Mediterrani?
Malta.
Malta? On fan whisky?
Va arribar a Malta.
És famosíssim el whisky de Malta.
I què li van dir als malteños? Els hi van dir, molt bé, vosaltres teníeu en teoria una protecció de 100.000 euros, però ara la protecció no és de 100, sinó que és de 40. Per tant, us fotrem tots els diners fins a 40.000 euros en comptes de fins a 100. És a dir, això ja ha passat. I el Raül et dirà, bueno, però perquè hi havia condicions, sí, és veritat, van haver unes condicions de tot.
No posis paraules en la boca del senyor R sense permís.
No, perquè això...
Que ens caurà un missatge institucional,
això, Això
no li poguis paraules a la boca sense permís.
No sabeu si n'hi ha un guardat vull dir, encara.
Vull dir que ja s'ha passat.
Pot aparèixer un missatge aquí ràpid,
Però ja s'ha passat això pel forro.
Sí.
Un cop.
Almenys, ja s'han passat pel forro. Val, que sapiguem. Sí. Bueno, una cosa que mencionava l'Amy Webb...
Per tant, diners en efectiu sota el colchón, no? És el que hem de
sota el colchón, sí, però si tens una inflació morrocotuda, llavors també tens un problema. L'Amy Webb comentava en el This Week in Tech una cosa molt important, i és que quan hi ha... Si hi ha molta gent que perd els diners, sobretot en èpoques i en llocs i en països on no hi ha gaires proteccions socials, vale? Això vol dir que pots deixar gent en situació d'haver-ho perdut tot i quan la gent ho ha perdut tot no té res a perdre i llavors és quan històricament es sap que passa el que tècnicament es coneix com liar la parda. Es lia parda i no va bé per ningú.
Però, a veure, anem a aprofundir una mica en aquest cas, perquè, a veure...
Ja anem a FTX.
Sí, de FTX.
Anem a FTX.
Sí, perquè jo crec que aquí ja no és que... Ja és que no hi hagi a darrere un no sé, un estament sòlid que garanteixi uns dipòsits, que ja sé que a Malta no va passar, sinó que aquí hi ha hagut una mala praxis de llibre.
Total. Sí. Aviam, sí. Hi ha dues coses. Una, els bancs tenen el que es diu reserva fraccionària. És a dir, si tots les persones que tenim diners a un banc intentessin treure l'efectiu, no podríem.
S'acaba. O sigui, la millor manera de fer cabrar un banc és dir que ha cabrat.
Perdó, no, si tots traguéssim els diners que tenim en els bancs, petàvem la societat. Ni revolucions, ni manifestacions contra la Ayuso. Anem tots a treure la pasta i se peta tot.
Perquè bueno, són de reserva fraccionària.
Clar.
Quina és la diferència amb els cripto, amb exchanges, per exemple? Amb exchanges, els exchanges no tenen reserva fraccionària. Si jo poso diners en euros, els diners en euros estan allà, i si jo poso bitcoins a l'exchange, els bitcoins estan allà. No poden agafar-los i fer altres coses, d'acord?
És pitjor encara. Mm-hmm. No hi ha cap estament regulatori. Fan el que els surt de la...
Exacte.
Amb els diners. És que depèn de la ètica i del saber...
No, en teoria no poden. És a dir, estan... Tu per què? Tu per poder posar els diners en aquests exchanges...
Aquesta penya va crear una criptomoneda pròpia per fer xanxiquis.
Sí. Raül. Ai, Raül, Tomàs, no ens liem.
Per favor, que no tinc un telèfon...
No, tres vegades.
Per favor, que no tinc...
Que pot aparèixer.
A veure,
pot aparèixer, tios.
Jo tinc Mac, no faig servir Windows més per obligació i no tinc un telèfon plegable. No m'assemblo res al Raül. Zero.
Però el teu MacBook es plega.
Estic intentant explicar les diferències.
Tens un MacBook plegable o no?
No, tinc un Mac Mini.
I no es plega.
No es plega,
el teu Mac Mini no es plegable.
Això és una cosa a tenir en compte, Raül. És veritat que el banc aquests diners no els fa servir per altres històries i a l'exchange, en teoria, aquests bitcoins, no, a no ser que t'enganyi, no els hauria de moure. No?
Exacte.
No els pot moure.
Ells et cobren una comissió que és bastant alta pel canvi, i tenen diferents nivells de comissions per diferents coses, però no poden agafar els teus diners i operar amb ells. Perquè no
teòricament.
Teòricament, perquè no haurien de tenir reserva fraccionària. D'acord?
Però una pregunta, Rai, sí. Si, que és on jo crec que és de fucking mother of the Cordero. Si jo tinc un wallet de...
Of the lamp.
Of the Cordero.
The fucking
Cordero.
Mother of the lamp.
The lamp, sí. The lamp throws to the mountain. Si jo tinc una wallet de, per exemple, de Bitcoin o d'Eth a FTX, vale? Que és custodiat per FTX.
A veure, un moment.
Veure...
Marc, per què cony, si tu tens cripto, per què no ho tens amb un USB i que tens les pròpies
claus? Perquè es pot trencar.
Bueno, però,
o perquè no saps com funciona.
Tens una còpia, però per què li confies tot a l'intercanviador? Tu passes l'intercanvi, però després les claus les quedes tu, que és de primero de criptomoneda.
Exacte.
Però per què
la gent no fa això?
No té qui de bitcoins.
Perquè la gent està acostumada a tenir els diners al banc.
Clar. Però una pregunta.
No. Que les cripto no són bancs, justament és tot el contrari. És de primer de cripto. Si tu fas un intercanvi i guanyes unes bitcoins o unes chirimuikins o unes chocotoins, queda-te-lo en tu propi USB, cabron, o en tu PC, o en tu Mac, o en tu... No li donis a un intercanviador. Si és de primero de cripto, per què ho hace la gent?
Bueno, però una pregunta. Va, d'acord, però a part de que no has de tindre-ho allà, però si jo tinc una cartera custodiada a FTX o Coinbase i d'això...
Tonto, no tinguis això!
No s'ha de fer. Això s'ha de fer. Tu compres immediatament, ho envies a través de coloms missatgers del gent cap a...
On vulguis, però no li donis a ningú que t'ho custodi.
Però la pregunta és... Amb un explorador de blocs del blockchain que toca, tu pots veure el que hi ha en aquella cadena custodiada o és una cosa d'un subblockchain que tenen aquests senyors?
No és un... Normalment les exchanges tenen una o múltiples adreces, ja sigui Bitcoin o Ethereum o la que tu vulguis, i tu envies els diners allà. Tu no tens la teva billetera
allà. Una adreça vàlida
allà. No, és compartida.
És compartida. Per tant, not your keys, not your coins.
Exacte. Es fa per software.
Es fa per software una capa centralitzada d'ells, no en la no centralitzada del cripto. Per tant,
jo
no
dic que
cripto.
Tu tens uns bitcoins, però els tinc jo.
És com aquells d'OpenSea que jo dic que tens un NFT, però en realitat el que tens és un link. És un link en algun lloc a Amazon S3 o algun lloc d'aquests on hi ha el gift animat d'un mono emprenyat.
La diferència és que amb els NFTs realment tu, ja tecnològicament és possible posar la imatge del propi NFT.
Però jo es pagues més gas.
Codificar-la dins de la blockchain.
Crec que, bueno, hi ha uns límits, però crec que no pagues.
No, però, hòstia, el tema està que un NFT no és necessàriament una imatge, pot ser qualsevol cosa, pot ser una pel·lícula.
Sí.
Pot ser moltes coses.
Sí, sí, sí.
Llavors,
el problema és que
l'ús aquest dels monos i els goril·les i els punquis aquests que es van fotre,
sí.
És que sigui com un cas d'ús idiota, un cas d'idiota que no aporta valor. Vale? Hi ha gent que està començant a considerar coses, de dir, per exemple, tu ets una banda de rock, tens una banda de música, pots treure NFTs del teu disco i després aquests NFTs, per exemple, et donin dret a tindre entrades quan vinguem a la teva ciutat o poder-les vendre.
Hi ha coses interessants.
Pots començar a fer coses més intel·ligents, però el cas d'ús aquest és un criptopunk, un goril·la.
Perquè el que la massa... comprarà.
És com, al final, aquests elements et donaven una pertenença a un grup exclusiu i aquest grup exclusiu pues, tenia merchandising a la casa dels apes, etcètera.
L'NFT seria l'equivalent en els socis del meu club de tennis. El meu club de tennis hi ha els que paguem la quota d'associat per poder anar a jugar i tindre descomptes a l'escola i aquest tipus de coses. Hi ha els que són socis i que tenen accions i que quan hi ha la junta d'accionistes i es decideixen si agafem i fem una pista de pàdel nova o si fem alguna cosa, pues, són els que van allà i voten. És una mica això,
però
escrit amb smart contracts i coses d'això. El problema és això, és que quan els exemples que es posen sobre la taula són absurds i idiotes, pues, després les coses s'enfonsen perquè en realitat no hi ha valor. Les coses que darrere tinguin valor seran allò. Va, explica, llavors FTX què feia? Què ha fet FTX a part d'això?
Aviam. FTX, us donaré dos noms. Hi ha FTX i Alameda, d'acord? Alameda és una entitat que està com per sobre de FTX, digue-li fundació, digue-li el que tu vulguis, però que està controlada per la mateixa persona, que és el Sam, que és el CEO de FTX. Per tant, tenim
és aquell senyor que té el cabell com el que tenia jo quan tenia 20 anys, així marrits a tope i...
Sembla que tinc una escarola al cap, sí.
Jo la tenia abans, ara ja no tant, ara tinc més finet.
Ara ja no la tens a dalt, sinó tens l'escarola a baix.
L'escarola a baix, sí.
Tenim aquestes dues entitats, d'acord? Aquest es dedicava a la Meta Research. A la Meta Research, originàriament no se sabia ben bé el que feia, ara s'ha sabut. El que feia era invertir en criptomonedes o en projectes o en el que els sortia dels ous i demanaven a aquestes empreses invertides que fiquessin els tokens a FTX. Amb aquests tokens, amb aquests diners que els havien donat prèviament, en plan, jo et dono diners, però els has de posar a FTX. Tornaven a agafar aquests mateixos diners, FTX els enviava a la Meta tornava a invertir, li demanava a l'empresa destinatària, ei, aquests diners te'ls dono, però els has de posar a FTX. I vas repetint aquest cicle. Van acabar
això,
invertint en una pila...
Perdona, Raimon, això sona tant...
Això és vender humo.
Això, a Ponzi, tio, a Ponzi Scheme, que no
sí,
flipes, tio.
S'han muntat una, es van muntar un xirimbolo d'inversió que no podien fer.
Un fòrum vale, filatèlico? Un fòrum filatèlico?
Sí,
fòrum
però el bo del cas acaba d'explicar.
Però tenien un equip de bàsquet aquests al fòrum filatèlico, eh?
No, és que finançaven molts equips d'esports i moltes històries.
I com exactament igual que el fòrum filatèlico, amb equips sí. d'esports i de tot.
El que flipo és que surt el pavo escarol aquest que tu dius, el Sam, i diu... Lo siento mucho, me he equivocado. ¿Vale? Lo he hecho muy mal. ¿Qué coño has hecho mal, tío? Ho has fet amb tota la consciència del món, cabrón, tio.
No lo volveré a hacer.
Bueno, però és que encara és més gros. Això,
segueix.
El tema és que FTX, com a exchange, era dels pocs exchanges que guanyava diners. És a dir, si tu oblides tota la parafernàlia que s'han muntat, l'exchange FTX guanyava diners.
Clar, però només estaves mirant una part de l'equació, no estaves
exacte.
Mirant tota l'equació.
Sí, exacte. Mm. Aleshores, combinat amb això, tens el token de FTX. El token de FTX, en teoria, si no recordo malament, prometia una part de rendiments que guanyava l'exchange amb els fees. Que això no és raro en...
Amb altres exchanges.
No és raro amb altres exchanges, d'acord? Mm. Fins ara tu tens un percentatge ridícul de les fees, però el tenies, el que fos. Mm. I l'exchange i el token aquest guanya s'aprecia de valor. Qui tenia aquest token? L'hauria de tenir FTX, no? La realitat no. La realitat és que aquest token el tenia tant FTX com Alameda. Mm. I Alameda va fer servir aquest token dient, ei, aquest token que jo tinc val 10 bilions d'euros, per tant, demano un crèdit amb aquest element com a col·lateral. És a dir, a part del Ponzi que t'estaves muntant per un costat, agafes un token que t'has emès tu mateix, que el problema dels tokens quin és? Tens un circulant petitó i tens uns molts més tokens a fora, amb la qual cosa el valor del teu token
no el controles
el fas amb un circular, amb un, sí. No, no, ho fas amb un circular petit, però realment la liquiditat total d'aquell token és molt més. És com si jo tinc 10.000 accions d'una empresa però només em poso 1.000 a la venda. Doncs potser aquestes 1.000 accions que jo estic posant a la venda per tema d'oferta i demanda pugen molt el valor. El que no vol dir que la meva empresa, que el valor de les meves accions sigui tota clar. Aquesta. Si jo poso totes les accions a la venda, automàticament el valor el més segur és que baixi.
Lògic.
Això és el que està
aquestes que no veu ningú, les has fotut com a... Les has pignorat.
Exacte.
Per un crèdit.
Les has pignorat, has demanat crèdit per fer què? Per fer trading. Per fer més trading encara, però fora de l'exchange. A la Meta Research feia trading i feia inversió.
És a dir, estava apalancadíssima.
Estava apalancadíssim.
Amb que a veure, token, que això ho haguessin fet en el 2020, i haguessin guanyat pasta a mansalva perquè el mercat estava a cap amunt a sac.
Exacte.
El problema que si això tu tens, doncs, portes un any d'ostion continuat i consistent, doncs automàticament algú diu, oye, i què hi ha de lo mío?
I hi ha un altre tema, que tornem al principi. No, o sigui, aquest tipus d'entitats no les respalden...
Estaves dient ell, tu. Estaves dient
sí, estàvem,
que no recolza ningú. Això.
Exacte, que a diferència dels bancs, que encara que no ho recolzin tot, hi ha entitats suprabancàries que garanteixen un mínim de liquiditat al retorn d'uns diners. Aquest tipus d'entitats ni les regula ningú, ni ningú les cobreix en cas de fallida, no?
No és veritat del tot, És a dir, el problema del tema, el tema de les exchanges és que, com he dit, no són reserves fraccionàries, sinó que tots els bitcoins que té l'exchange, que tenim tots, han d'estar allà per collons. D'acord? Què va passar? Com peta...
Però una cosa...
És que encara no hem arribat a l'Ugros.
Encara, però una cosa, el que estan dient és... Un exchange és una cosa que és necessària si tu vols convertir diners, és a dir, per exemple, euros, en Ethereum o en Solana o en Bitcoin. És a dir,
de la mateixa, vols... moment, de la mateixa manera que un broker és necessari per comprar accions.
Exacte, però llavors no és un lloc, o sigui, que hi hagi allà un compte, tu agafes aquell compte i t'ho emportes, no ho deixes allà. No és un dipòsit, o sigui, el problema és que es pot utilitzar com a magatzem de valor, però no és un magatzem, no està pensat com un magatzem de valor. Si ells... Tu compres, et cobren la seva comissió, tu ho transfereixes cap a fora, pagues el gas i ja està.
Com a usuari de FTX, si tu haguessis fet servir FTX per comprar cada mes i t'agafes els teus bitcoins, ethereums, el que sigui, tu passes la teva cartera, tu...
Una compra repetitiva, pum, vas fent, sí.
A tu t'és igual. D'acord? Si fessis això. Aviam, què passa amb la meta? O sigui, ja estem en el moment en què sabem que la meta research té tokens de FTX, que està demanant préstecs amb aquests tokens, que està fent trading amb aquests amb els diners que té, està fent trading, i a més, fa coses xungues com invertir en una moneda o comprar una criptomoneda, i al cap d'una setmana o al cap d'uns dies, aquesta moneda apareix en la plataforma de FTX. Això què vol dir? És una cosa que es diu front-running. D'acord? És a dir, tu tens informació privilegiada sabent que una moneda entrarà en un exchange i tu la compres des d'un altre compte.
Perquè quan entra l'exchange automàticament pujarà.
Exacte. Fent aquest tipus de coses. D'acord? Aleshores, què passa? El valor de FTX, la moneda, baixa com tot el mercat. Sí?
Mm-hmm. O puja.
En aquest cas estava baixant.
Portem un any baixant, no?
Sí. Un any d'hostió fantàstic.
Un any d'hostió. Llavors, què passa? En algun moment, per molt que tu guanyis diners, com que tu has demanat un préstec sobre un col·lateral i que un col·lateral és molt volàtil i baixa molt ràpid, comencen a tenir problemes financers. El senyor Sam s'havia muntat una porta trasera en el software de FTX de forma que va de redirigir fons sense que Compliance ho sapigués des de FTX a Alameda per cobrir el forat que havia deixat FTX. I en algun moment d'aquests, l'exchange, que es diu Binance, comença a vendre tokens FTX a mansalva. No sé ben bé per què, és a dir...
Però això no és un altre exchange, Binance és una altra empresa.
Correcte, però Binance tenia molts FTX també. El que diu és...
Però teòricament és competència, però ho feia per cobrir, per garantir, no? És com si li donés un recolzament, no? Teòricament, això. Binance.
No, tu com a exchange tens moltes monedes que tu has comprat per tenir-les en custòdia per poder-les vendre als teus clients. D'acord? Aleshores...
I llavors no cal ni que passis per chain.
Exacte.
Tu els tens moment... i els vas assignant a les teves... És com si et muntessis una mini Lightning Network a dintre de la teva...
Sí, alguna cosa així.
Llavors, però és una base de dades de dir... Binance
tenia moltes monedes, de fet té moltes monedes de molts tipus. Va decidir, i els exchanges a més tenen el seu propi capital. Amb el seu propi capital compren monedes, d'acord? Per tenir de reserva. Binance va decidir que es desfeia dels FTX. No se sap si sabent que hi havia alguna cosa que estava passant, perquè FTX estava fent coses rares, o Alameda estava fent coses rares...
O una cosa feia olor de podrit a Dinamarca.
O ho van fer expressament, perquè aquest procés de vendre per fer baixar el preu d'una moneda per comprar després l'empresa, FTX l'havia fet amb altres empreses abans. FTX havia recomprat empreses com una que es diu BlockFi, que va patar fa 6 mesos, fa 3 mesos, una cosa així. Per tant, a FTX li van fer el mateix que van fer ells, que és el senyor de Binance, que és un altre exchange, ven les monedes, fa que el preu baixi més encara i fa que obliga el Sam a dir: ei, tinc un problema, necessito ajuda. Binance mira les comptes de FTX, diu que allà hi ha un forat de l'hòstia, és a dir, no, sabien que hi havia un problema, no, però no sabien quina magnitud.
Perdona, Raimon, va ser dos fases. La primera fase és que la gent de Binance va dir que comprava, que ajudava, per entendre'ns, no? Però quan va dir: vale, t'ajudo, dona'm els números que els acabo de mirar bé, quan els van mirar bé van descobrir el que tu dius. Dius: però què?
El que passa és que...
Però què has hecho, loco?
El que passa és que en aquest tipus de contractes tu signes un contracte on dius que potser ajudaràs.
Sí, ja.
Però legalment tens dret a dir: això és un follon, jo no em fico.
Sí.
No sé si Binance realment veu que
Bueno, això és el que va passar va ser un due diligence. És a dir, jo dic que t'ajudo, tu, com signes un due diligence, et passo la informació financera detallada. Quan mires la situació financera detallada, dius, va ser que no, perquè aquí heu fotut una trampa, tios, que no.
Com s'ha sabut això de la backdoor?
A veure, aquí tothom parla.
Part de la due diligence que estan fent.
Sí, i aquí tothom parla. I la due diligence teòricament és secreta, però quan comencen a circular informacions en els foros de cripto, los criptobros...
Leaks, sí.
Aleshores van començar a retirar la pasta, van començar a vendre FTX i van començar a sortir de la Ponzi, però vamos, a marxes forçades. No va passar això una mica, Rai?
El que passa és que el preu de FTX baixa perquè, en molta part, perquè pel mercat, per lo que estava fent, i perquè Binance l'està venint.
Clar.
Tot i això, el preu del token estava estable a $25, $23, una cosa així. És des de que el Sam aquest diu, ei, que tinc un problema, Binance intenta ajudar-los, i Binance diu, ni de conya, que el token s'acaba d'enfonsar de 23 a, no sé si està a 2, 3 o a 1 o a 5, o quan està, però bueno, divideix per 4 o per 5, que encara fots el forat més gros. FTX prevén als seus clients treure els diners, amb la qual estan enganxats. I què passa? No sé, no, ara m'estic inventant els números perquè no el sé de memòria, però si tenen uns préstecs per valor de 10 bilions, només tenen uns actius per valor de 1 bilió.
T'acobereix, sí.
Tenen un forat de l'hòstia.
No has arribat a pensar algun cop, Rai, perquè jo he llegit la història, en algun punt se'm va encendre una llumeta i vaig pensar, hòstia, els de Binance ho han fet de puta mare, tio, han enfonsat FTX, que era el seu competidor, a tope. Vull dir, és com si hagués sigut aposta, potser? No sé.
Sí, de la mateixa
igual me'l penso, eh? Igual
me'l penso. De la mateixa manera que el FTX o el SAM a través de FTX o a través de la
Binance... Ho va fer amb altres gens més petits.
Sí, 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 tal qual. És possible, és totalment possible.
Però, pel mig han pringat un munt de clients, no?
Per mig han pringat molts clients. Sí, sí, sí. Aviam, que tens un desfalco de bilions de dòlars. Bilions. Yeah. No l'estafeta de l'estampita de 10 milions, 50 milions, 500, no.
Milers, milers de milions. Sí, milers, bueno, aquí serien milers de milions.
Milers de milions, sí. Els milions són diferents als americans amb els correcte. Nostres.
Els bilions d'americans que són els...
Vale, doncs anem a fer una mica... Anem a tancar el cercle.
I el tema està... Tot això es podria haver evitat. Si tu montes backdoors en el teu software per fer putades... Per molt que estiguis regulat FTX i per molt que tu regulis cripto, el pufo el fots igual.
Ja, clar. Ja. I si a sobre el teu propi departament de compliance no li dius res, que et pot parar internament els peus, clar, això salta per tot.
Però fixeu-vos una cosa, o sigui, al final el problema que hi ha aquí és que en el món cripto hi ha coses que no són cripto. O sigui, al final la idea és dir, si totes les coses que es fan tenen que estar en un blockchain i són obertes i explorables, és a dir, o sigui, la idea és un blockchain s'hi pot muntar un motor de cerca i s'hi poden programar eines per...
Hi ha
exploradors de blocs. És a dir, qualsevol actiu cripto que hi hagi ha de ser explorable. Si no és explorable i tu no tens les eines i saps fer servir les eines per explorar aquest bloc, i no saps fer servir un explorador de blocs per saber com està la cadena que tu, on estàs tu comprant tokens, no t'hi fiquis, és teorema de Manolete. No sabes torear, pa què te metes? Punt. Llavors, si tu dius, un senyor que es dedica a agafar i anar explicant això, tu confies en aquest senyor, li vols donar els diners a aquest senyor, quan tu vas a FTX i es dius, no hi ha... Són aquests. Si jo sé que la caixa... Vale? Per molt malament que em caiguin i per molt que m'emprenyi la seva aplicació mòbil que només em vol vendre coses que no vull, que no vull una torradora, que no vull una torradora. Ara necessito una màquina de fer biquinis. O sigui, potser la caixa me'n regala una, però perquè se'm va trencar l'última i encara no tinc un telèfon que es plega. I
és que tot el que es plega es trenca, Marc.
No. Sí, és veritat. És que aquestes coses que es pleguen per allà... Però
funciona millor el que rosca que el que es plega.
Estan regulats i que hi ha un banc d'Espanya, que hi ha un banc central d'Europa i que d'això. Una cosa que és una web, jo no els conec, no m'entinc. O sigui, de fet, cripto, ja quan en parlàvem, no, vol dir no enfiar-se'n de ningú. Correcte. No cal enfiar-te'n. El que tens és el blockchain. Ara, si no tens les eines per analitzar aquest blockchain, estàs fent inversions estranyes per avarícia. Pues, l'avarícia rompe el saco, company.
No, si al final... no només hi ha hagut gent com tu i com jo enganxats, sinó hi ha hagut hedge funds de cripto que tenien els diners allà, vicis de cripto que tenien els diners allà, ha brincat gent professional.
I empreses que havien hipotecat o que havien pagat temes de publicitat, perquè recordem que FTX venia, o sigui, estava implicada en contractes de publicitat amb equips, amb lligues, amb temes d'esport, perquè estaven molt ficats en temes
d'esport. Perquè hi ha una part d'imatge... Sí, sí, Hi ha una part d'imatge que et permet vendre.
I una pila de penya li ha ficat pasta.
Però és el mateix del Fòrum Filatèlico. La imatge, la presència, patrocinis, anuncis, equips de futbol, et dona aquesta imatge que et dona la confiança. Però al final és dir, si hi havia gent que havia invertit en aquestes coses perquè tenia l'esperança de, corrent un gran risc, obtenir una gran rentabilitat, has de saber que estàs invertint en un asset d'alt risc i tothom que inverteixi una cosa del risc per tenir una gran rentabilitat sap que de pot passar a
també,
zero.
També li pot passar amb temes d'accions, de companyies.
Sí, mira, a mi l'única cosa que em preocupa en realitat és la gent molt jove, per no dir ja directament adolescents, que perquè algun criptobro els ha dit alguna cosa a YouTube o a Twitch
els
o
IAM Academy aquests.
Hagin comprat i s'hagin quedat enganxats
et
aquests.
Et sorprendries, que... Marc, bueno. Que no només els joves cauen amb això.
Bueno, però si hi ha una persona que té més de 30 anys i que
se joda.
Té els collons, és dir, mira, escolta, ho has après ja... jo també vaig perdre diners en la bombolla de les .com i va ser un gran aprenentatge. Vaig perdre 2 milions de peles i dic, escolta, un gran aprenentatge. Vale que em va fer molt de mal aquest moment, m'hagués pogut comprar un altre cotxe. No, mira, els vaig perdre. Aprens. Ja. Aprens, però quan són, diguéssim, gent tan jove, amb un target tan jove, aquest tipus de
estic
coses,
molt,
aquí és on
m'emprenya. Estic molt content que hàgiu tret aquest tema, perquè justament a la segona part, allò que, no us, que us he dit que portava, que no havia compartit en el guió, és parlo una mica d'això, de gurús i coses d'aquestes. Bueno, Rai, ja estàs? O vols ampliar alguna informació addicional al tema de FTX? Com està la gent ara? La gent ha perdut molta... Hi ha molta gent que ha perdut molta pasta. Gent i organitzacions, compte, que no són només particulars.
Sí, gent i organitzacions. Hi ha molta gent i encara no se sap ben bé
fins on arriba.
Perquè, clar, els prestamistes de l'Alameda no hauran puto duro.
Clar. Hauran perdut, diguéssim, la seva aportació, ja no dic
exacte.
El benefici, sinó l'aportació mateixa.
Exacte.
I això està en mans de la justícia? Algú ha de... Bueno, crec que aquests tios estaven a les Bahamas, molt confiable.
Aquest
tio
estava a les Bahamas.
I a les Bahamas els han retingut domiciliàriament, no? No poden sortir de l'illa.
No. L'última cosa que jo sé és que el tio aquest s'havia pillat el seu jet privat i s'havia anat a Argentina, crec. O en un país de Sud-amèrica.
Hi havia directius de FTX que no estaven a Bahamas.
A Hong Kong,
altres...
a Hong Kong estan.
Sí, alguns estaven a Hong Kong i no han tornat. Ja me quedo aquí, que no me passa res.
No he seguit més el tema legal, però vindrà. Perquè, ja et dic, tenen empreses com a tot arreu i l'entramat legal és complicadíssim. I he deixat de seguir el tema legal en plan, a qui li penjaran el mort i qui pillarà? Les males llengües diuen que ningú pillarà. O que el Sam específicament no pillarà perquè havia finançat la campanya demòcrata, que era el primer donant de diners a la campanya demòcrata. I hi ha un gràfic molt xulo.
Hòstia, és boníssim. Sí, vaig a dedicar-me a delinquir.
És la carta aquella de aquella carta del Monopoli.
Pitjor encara, això ja ho hem viscut. Us en recordeu del Padrino, no? Que finançaven els demòcrates, els republicans, per poder continuar fent els seus negocis.
El Padrino 3.
That's all, folks. O sigui, és el mateix ara, exactament igual.
Tot i que no tinc ganes de promoure la conspiranoia, sí que és veritat que hi ha una relació entre el Sam, la directora de l'Alameda, que és filla d'un tio de la SEC, i aquest tio de la SEC té relació directa amb un professor de l'MIT, que també té relació amb... Vull dir, hi ha un triangle aquí entre la SEC, l'MIT i tal, que, sense ser conspiranoic, pot o no pot afectar el transcurs legal d'aquest... A mi em fa molta mandra el tema de la conspiranoia i tot això.
Bueno, però deixant
la
banda el tema
internet,
de...
O sigui, això Reddit segur ja ho té resolt, home.
Sigui
això Reddit
conspiranoic.
Ho té resolt.
Si tu ets una persona individual o una empresa que ja has invertit, t'és igual que sigui conspiranoia o no, tan ben fotut, de qualsevol manera, tio. T'has quedat allà fent.
Sí, sí.
Ja està.
No posis vale.
El que passa que, el que passa que, per exemple, la setmana passada i aquest cap de setmana estaven els ultra-haters de qualsevol cosa que sigui cripto, a Twitter dir, ah, no sé què, ara sí que cau... No, és un xiringuito que estava fent coses de xiringuito que s'ha enfonsat, sí. I és normal, no vol dir que el
podria fer
que hi ha darrere de les criptomonedes o el DeFi...
Ho hagués pogut fer amb cripto, ho hagués pogut fer amb segells, però ho hagués pogut fer
amb les hipoteques ninja.
Sí, és igual, exactament.
Sí, és exactament... És que el que està explicant el Rai és isomorf a el que ens van explicar que havien fotut amb les hipoteques ninja en la crisi
de 2007 als Estats Units.
No incop, no job.
Vale, escolta, anem avançant, perquè jo també us he de deixar i m'agradaria explicar-vos les coses que venia, les poques que no tenia preparades.
Vinga,
I una cosa que us he explicat, diguéssim...
preparades.
Bueno, tenia una de la xeta que s'explica. Vale? Ah, si us sembla, anem a la Percy Ray, per cert, molt, molt interessant. A veure si per haver-ho explicat amb totes les interrupcions possibles. Fins ara.
BiteRite simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRite redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRite patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Molt bé, mosseguis. Doncs ja sabeu que ara hem tingut la falca de contacte, bé, aquesta part on parlem una mica de les cosites nostres i els nostres pempins.
Pempins. No els fiquem en cripto, aquests.
El token de mossegar la poma el tenim ja a punt, no?
Sí, tenim el token de mossegar la poma a punt i estem obrint la primera sucursal de mossegar la poma a les Bahamas o a les Illes...
Los nuevos tíos Sam.
El que hem de mirar és a veure com substituïm el Riverside perquè...
Sí, això sí, això sí. Perquè qualsevol entrevistat que entri amb una cosa que sigui Windows o Linux...
Sí, però el Riverside va avisar. I ningú li va fer cas.
El Riverside ens va avisar.
Bueno,
ningú li va
jo
avisar.
I el Riverside us vam avisar.
Sí, Magma, però no és realista, perquè hi ha usuaris que no tenen Mac.
Això és una altra cosa.
Hi ha usuaris que nosaltres...
Molt malament!
Que no tenen Mac.
Molt malament!
Bueno,
és que no, molt malament. No pot ser.
A veure, diverses coses. Una molt ràpida, podem perquè és urgent. Estem entrant en el Black Friday, ¿vale? I l'únic que us diria és que si heu de comprar coses en el Black Friday a Amazon, primer aneu a Mossega la Poma, entreu a l'enllaç d'afiliats i des d'allà feu les compres. És una xurrada, però ens cau una petita comissió i tot ajuda.
Dos, em dóna la sensació que aquest any el Black Friday només parlen els que volen vendre, no? No,
o sigui, sí, 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 això segur. De fet...
Sí, tant, no s'està parlant del Black Friday.
No, havia el Singles Day, que ve una setmana abans del Black Friday...
Però això és a Xina, no?
No, però s'ha anat extenent a altres parts del món i ha sigut un rotund fracàs. I tothom diu que el Black Friday seguirà la mateixa tendència.
Això és perquè no hi ha quartos.
No, perquè FTX els ha menjat tots. No els queda dinero.
És que aquests quartos han anat a parar a una banda.
Sí, sí, a les companyies.
A les
banques.
Sí, les elèctriques.
El problema és que estem parlant de dades... El problema quin és? Que estem parlant de dades americanes en molts casos. Que són els països on tenen més transparència i ho intentem acoplar a Espanya, on no tenim unes putes dades de res.
Bueno, jo no tinc les dades americanes, però jo sé el que la gent compra amb afiliats.
No tinc dades, la poma.
Sí, no, tinc dades de l'any passat i d'aquest any. Però compte, no d'ara del Black Friday o del Single Day, d'arrossegat des d'abans de l'estiu. I jo us dic, almenys la meva visió, és que clar, són els usuaris de Mossega la Poma, però al final és un exemple de la gent del puto carrer. Si tu trasllades en el mercat, jo us dic que la gent està molt continguda de compres.
Això vol dir que es traduirà a cancel·lacions del Prime o què? D'Amazon? O la gent seguirà pagant...
Bueno, si et surt a compte, igual no, però que realment la gent no compra com comprava fa un any, t'ho dic jo. És que ho veig en els
afiliats. No, jo no compro.
Per sort, nosaltres ja vam bascular el model d'Aixeta, que és un patrocini directe, una vinculació directa que no passa per cap intermediari, com ara afiliats d'Amazon, i això ja vam veure fa bastants anys, que el model d'afiliats no era sostenible. Però, bueno, insisteixo, ve el Black Friday, només que tingueu aquest petit gest d'abans de comprar qualsevol cosa, entrar a mossegalapoma.cat, botó afiliats, i allà ja entreu a Amazon i compreu, ens arriba una petita ajuda sense que us costi més. Dos, tenim un nou mecenes.
Oh!
Wow. A més, és un mecenes, diguéssim, de los tramos grandes, no?
De los tramos?
Que, oh! Que és l'Andrés Martínez Soto. O sigui que, Andrés, moltes gràcies. Gràcies, Andrés. Jo crec que ja era mecenes i ha renovat o ha fet...
Això és encara... És reincident.
I això és l'important. Tot això és important i a l'Andrés li hem de donar molts besitos i moltes abraçades, però la Xeta ha iniciat una campanya que està molt bé, que té 10.000 pavos per repartir entre els mecenes, ¿vale? I nosaltres ens hem apuntat a la campanya. Jo ho he fet amb nom de Mossega la Poma. ¿Vale? Aquesta campanya es diu Suma i Multiplica't i consisteix en dues coses diferents. Cosa número 1. A partir d'avui, en aquest moment que escolteu això, si us feu mecenes de Mossega la Poma, per un euro, per dos, per cinc, per deu, per 500...
Us donem un token de FTX.
No. La Xeta duplica l'aportació. Un euro al mecenes, un euro ens dona la Xeta.
Ah, això és el que va fer l'Elon Musk, que li enviaves un bitcoin i et donava el doble, no?
Però sí, la Xeta, jo em fio més de la Xeta que de l'Elon Musk veient com estan les coses, eh? Ja, a veure, hi ha un topall, vull dir, es tenen uns diners i quan aquests diners s'acabin doncs ja no podran fer-ho, però mentre... O sigui, que si ens voleu donar un regal de Nadal avançat, feu-ho ja, perquè això estarà obert fins al 31 de desembre. Hi ha uns diners... Ai, 31 de gener, perdó. Hi ha uns diners i quan s'acabin aquests diners doncs s'ha acabat el repartiment, però si us feu mecenes ara, posant un euro, dos, cinc, els que vulgueu, la Xeta posa el mateix import, vull dir que és com si multipliquéssim per dos. I a banda, la Xeta ha posat en marxa una segona promoció que es diu subvencions, que donen una subvenció de 300 euros i una de 500. A la de 300 optaran aquells creadors que aconsegueixin un mínim de 30 mecenes nous i a la de 500 que aconsegueixin 50 mecenes nous. Jo ho veig molt difícil que fins al 31 de gener... És que jo, no, perquè les nostres mecenes ja hi són. La gent que ens estimeu, ja ens estimeu. Ja esteu allà, ¿vale?
Però bueno, i els que ens estimen i estan al grup de Telegram i no fan res, els punyeteros i les punyeteres.
Aquí, aquest és el target de la campanya.
Aquest és el target de la campanya.
Correcte.
Pues spam cada dia al grup de Telegram.
Entreu allà, que esteu allà tot el dia i no esteu
allà. Fem un tòpic només per això.
Podríem afegir al grup de... allò, és a dir, un subgrup. Un subgrup només de mecenes.
Sí, no, jo m'adreçaria sobretot en aquells usuaris que no tinguin greus problemes econòmics, ¿vale? Que estiguin al grup de Telegram i que se n'aprofitin preguntando cosas y obteniendo respuestas, por ejemplo, ¿eh? O explicando cómo monto mis placas solares por detrás y por detrás, y las respuestas ni serveixin, això n'hagués passat sense el grup de Mossega la Poma. Aporta un poquito, déjate ir.
A poquina.
Ah, a poquina.
A poquina.
Poquina. Però, escolta una cosa, poca broma, després del subgroup gate que vam tindre la setmana passada, la cosa s'ha normalitzat i hi ha una activitat bestial. O sigui,
hi ha molta més activitat.
Subgrups que tenen la mateixa activitat que tenia el grup gran abans.
Sí. També et dic una cosa.
Especialment menció el de cuina.
La cuina és brutal.
La cuina és brutal.
És que, de fet, Marc, en l'últim any... No,
energia i en el futur tots serem gilipolles, jo crec que són els grups.
Aquest és brutal,
I el de memes i GIF també està molt mono.
Sí, també està molt maco.
És que tots estan bé.
Tots estan bé. Vaig a dir una cosa. Per estadístiques, perquè vaig entrar l'altre dia, primer per corroborar aquestes paraules vostres. S'ha multiplicat la participació? Sí. Per 10, o sigui, una barbaritat. ¿Vale? Una, us ho confirmo per estadístiques. I dos, dieu-me un usuari que estigui en el top 10 de participació.
El Toni Gimeno.
Toni.
El número 1.
En Josep Ruano, en Radurdín. No.
Bingo. Josep Ruano, number one de participació en el Mossega la Poma en l'últim any, tio. És el,
number
no,
one.
No, jo no ho hagués dit més un Ciner o un Toni, no?
Però en Ciner i en Toni van a rampells, van a bursts. El que passa és que si tu comptes caràcters escrits, en Toni, quan entra en modo rage... I t'escriu l'epístola d'en Toni cagar-se en la mare de punts suspensius. Sí. Llavors són epístoles...
Sí, el Toni el que fa és el següent. La queixa a l'administració no ho fa a través de la web de l'administració.
Ell ho fot a Mossega la Poma.
Ho fot a Mossega la Poma.
Està bé, està bé.
Devia cagar en la puta mare de l'Ajuntament de no sé on.
Però, Toni, fes copy-paste i posa-ho com a reclamació, si és que està molt ben redactat.
Sí, està molt bé. Jo sí, sí, sí. O carta a l'editor La Vanguardia.
Sí, sí.
Me cago en la puta mare dels que van parir que no sé quants i no me'n... No, a veure, no, a veure, la putada, la cosa aquesta de que l'administració et doni una subvenció i després tu et conti la subvenció a l'IRPF és de patar dels collons no, amb carrerilla.
I el més delictiu és el que va explicar l'Àgata des d'Estats Units, que va comparar això el que no li costa demanar les coses i muntar-ho i com li costa intuitivament, i és immediat, és d'aplicació immediata i no té afectació impositiva.
Bueno, és com les beques, que te les donen quan has acabat. Que dius, per què collons... No.
I te les descompten d'impostos. És absurd. Bueno, va, anem a les dues notícies que quedaven. Crec que tu has apuntat una d'Apple, Magma.
Sí, sí.
Pots que la deixem pel final. Les meves són molt ràpides perquè a mi ja s'han amb el que hem parlat abans. No sé si esteu al cas, però unes sandàlies de l'Steve Jobs. D'aquelles que va utilitzar...
Això sí que és un NFT com Déu mana, home.
Això és una...
No. És una porcada total. Han entrat...
La porcada més grossa després del vestit amb la correguda de la Mònica Lewinsky.
Correcte.
Hòstia, això no ho sabia.
Correcte. Sí.
La Mònica Lewinsky, que era una becària d'en Clinton, vale? Es veu que li va fer una mamada d'en Clinton.
Que ja, ja estem fora.
I tenia el vestit, i el que va fer va ser guardar el vestit amb trossos de correguda, se'ls va guardar, i llavors després quan li anaven a fotre un impeachment en el Clinton, i deia que tenia el vestit amb la lletrada. Sí, després del vestit de la Clinton, les sandàlies brutes que li van agafar les escombraries d'en Jobs és la porcada més grossa.
Però això
segona
porta,
porcada més grossa en la història.
Això em porta una reflexió. Això em porta una reflexió. Hòstia, estem al segle XXI, tios. Estem al segle XXI, estem al 2022, que si Bitcoin, que si anem a Marte, què tal? I som uns putos medievals, tio. És el santo prepucio, són les relíquies, tio. Però què està passant aquí, tio?
Deixeu-vos els sandàlies de joc. A mi la notícia que m'ha agradat més aquesta setmana és quan ha agafat i han explicat que han trobat una decoració nadalenca de l'any de fa 2.100 anys amb inscripcions en vascuence.
És una
decoració nadalenca.
Deixa'm que ho expliqui. No és decoració nadalenca.
És protobasc, però això m'ha encantat.
Sí, sí.
Això és brutal.
Vaig explicar-ho bé, vale?
Sí.
L'essència és el que ha dit el Marc, però anem a explicar què és. Aquí s'ha trobat amb unes excavacions a prop de Pamplona, a Iruña, amb una muntanya que no està davant de mateix de Pamplona, que ja es tenia, ja era una zona d'excavacions, perquè es coneixia, vale? Que va ser invadida per romans. Vale? Doncs just en el moment de la invasió, que fa uns 2.100 anys, i es va cremar...
Abans de que vinguessin els romans...
Hi ha el castell, a dalt hi havia el castell, i una miqueta més a sota havia la població que envoltava el castell. Vale? Els romans es van carregar aquesta població, la van cremar, i quan es va cremar, clar, imagineu-vos, sostres de palla, construccions d'adobe o de fusta, el llindar d'una porta, doncs aquesta porta es va ensorrar. Vale? Han recuperat la porta, bueno, han vist que ja era la matèria orgànica de la fusta de la porta, i han enganxat a la porta davant, donant-te la benvinguda, havia una mà.
Una decoració de nadalenca.
Una mà de bronze.
De bronze.
Aquesta mà de bronze tenia... Al primer moment no ho van veure, però quan la van anar... Estava molt guarra, van trobar una inscripció. I aquesta inscripció està escrita en proto-basc, en proto-euskera. Vull dir, és la llengua de la qual tothom, per monedes i tot, sap que deriva l'euskera. Però el bo és que no existia el llatí, perquè encara no havien estat invaïts, no tenien
l'alfabet llatí. Sí que existia, l'alfabet llatí no estava...
Exacte, a la península ibèrica no es feia servir l'alfabet llatí. I aquesta gent que parlava protobasc, la manera que van tenir d'escriure aquesta llegenda de la mà, que és una mà de benvinguda, és el que hi havia penjat a les portes de les cases, el que tenim aquí, Déu vos guard.
Per el mal de ojo.
No, és el Déu vos guard. És el
que
tenim aquí a Catalunya,
la Verge
de Montserrat, pues és el mateix, però de fa 2.100 anys. I el que posa és una llegenda de benvinguda en basc. I van fer servir caràcters ibers. l'alfabet Iber, que era un alfabet que els bascos mm-hmm. d'aquella època coneixien, doncs per reproduir fonèticament el que volien dir... No,
van fer servir caràcters ibers.
I en aquelles parts fonètiques que no les podien fer correspondre en el caràcter Iber, se'l van inventar.
Se'l van inventar.
Se'l van inventar, que és el que haguéssim fet nosaltres exactament.
Aquí la mossega la poma és el que fem. Si no sabem una cosa, ens la inventem i ja està.
I està molt bé, perquè això demostra que les coses són més... té una mica més de complexitat, no? I que té una continuïtat tot. Està molt bé. És un gran descobriment.
Mm. No, i a més a més canvia el paradigma. Tal com es pensava els coses, no. És allò, què va ser abans, l'ou o la gallina? Doncs mira, resulta que la gallina corria abans que l'ou i això, molt xulo el descobriment.
Sí. 2100 anys, eh? Vull dir,
no, poca broma.
No existia ni el català i, òbviament, no existia l'espanyol.
Bueno, clar, el català és un llatí mal parlat.
Igual que l'espanyol i l'italià, el francès, i van fer altres coses.
El que diuen els descobridors és que es pensaven que els bascos no tenien llengua pròpia, o no eren literats, com, per exemple, els ibers, que sí que ho eren, i això falseja la hipòtesi de que els bascos de fa 2000 anys no eren literats.
Molt bé, doncs seguim... jo... Parlant de les sandàlies de Jobs, la segona reflexió que volia fer és nois, jo lamento dir-vos que no hi ha gurus.
No.
No existeixen els gurus. Només hi ha aprofitats. Si un tio et ve amb format guru, més igual si et vol parlar de viatjar a la lluna, de les criptobrosis, de lo que sigui, o
Persigue tu sueño...
Persigue tu sueño, libro de autoayuda, estoy en LinkedIn, sígueme.
Libro de recetas keto...
Tot això. Oblideu-vos. Aquesta gent no són gurus, són aprofitats. No us volen ajudar amb res. No us volen resoldre la vida. Només volen aprofitar-vos de vosaltres. No, acabo la reflexió molt ràpida. Les úniques persones que us ajudaran a la vida, les úniques persones, ho faran en silenci, de manera personal. La seva ajuda no serà pública i el que facin no escalarà. Que són els papes, els fills quan els papes són grans, la parella, i ho faran en silenci de la casa. Quan siguis gran et rentaran el cul i la caca, igual quan el papa va amb el nen petit. O sigui, això és el veritable gurú i la gent que t'ajudarà. La resta només estaran amb vosaltres, o un amic, també pot ser una ajuda.
Els amics, els mentors...
Hi ha gent que t'ajudarà cobrant.
Però no t'ajudes tu. Sí, també un infermer d'un hospital.
En magma, quan tinguis un problema amb l'ordinador...
Però un metge no escala, Rai, que és el que intento explicar. Un infermer, una infermera no escala. Què pot ajudar una nit? Pot ajudar quatre culs?
No, però també, jo què sé, si tu escrius un llibre, per exemple...
Si tu escrius un llibre, alimentes el teu ego. No intentes ajudar els altres. Sincerament, jo no ho veig. La vida m'ha demostrat que aquesta gent només vol aprofitar-se.
No, a veure, una cosa és que hi hagi una persona que hagi escrit un llibre i que aquest llibre tingui unes idees que tu puguis aprofitar en el teu context i a la teva manera. Clar. Però no vol dir que ho situïn aquesta persona en un pla diferent. És simplement una persona que ha tingut unes idees o que li han arribat unes idees i que les comparteix amb una narrativa i amb una presentació determinada. Mira, per exemple, avui tuitejava perquè hi havia un dropo que en la contra de l'avantguàrdia, que ja diguéssim és com una senyal d'alerta cada vegada d'allò, i diu un tal Alejandro Jodorowsky, que ja el nom ja d'allò, i més, a part de que li posa una foto d'ell agafant-se la cara així en plan estoy cagando, i diu, vivir es hacer lo que amas, no hagas lo que no amas.
Es diu la cara cognito ergo sum.
Ves a cagar a la platja. No, això és el pitjor consell que tu pots donar. No facis el que no estimes. Tu què saps el que estimes? Prova les coses. Prova les coses, treballa, i moltes vegades encara que tinguis un percentatge petitó de temps que puguis fer les coses que realment estimes i t'agraden, hi haurà coses que hauràs de fer que no has de fer, i si no fas aquestes coses els problemes que t'ocasionaran et faran que no puguis fer mai més res que t'agradi de veritat, amb la qual és el pitjor consell que pots donar a la gent, però clar, això sí, dient aquestes tonteries surts a la contra la Vanguardia i vés a saber que, com es guanya la vida aquest drop. És un exemple de mal consell i de gent que necessita una patada als collons amb carrerilla.
Estava emprenyat el Mac.
No, és dels dosos.
Jo torno a l'essència de dir-vos això. Cuideu la gent que us envolta, a la família, als amics més directes, els papes, els avis, perquè el que fan per tu és una entrega de cor. No escala, no és global, no publica un llibre, és directe a tu, es fa en silenci, no es publica a Instagram, ni a Twitter, ni
a LinkedIn. I és altruista.
Sí, però és com coses petites. A vegades tu fas el dinar a la gent que estimes. És el dinar. Una cosa tan senzilla com aquesta. Però et ve un gurú de LinkedIn a fer-te el dinar? No, padre.
No.
No, o sigui, oblideu-vos d'aquestes coses. Passeu.
Regar les plantes a l'estiu.
Clar, no trigueu tota la vida a donar-vos que tot això és una pamema i que realment el que importa és la gent, la poca gent que realment us cuida i us estima que us envolta. ¿Vale? Ja està, filosofia acabada. Anem a lo d'Apple.
Podem parlar d'Apple una mica.
Sí. Podem parlar d'Apple? Ha fet algú que es plega?
No, una coseta que hem parlat alguna vegada i és que es veu que Apple està preparant el seu propi buscador cercador web, però que estan a 4 anys d'aconseguir-ho, diuen. O sigui, que no és tan fàcil com algú va dir.
Bueno, poden accelerar 2 anys si compren la DuckDuckGo.
No, un momentet, sobre els cercadors.
Des del 2018 es veu que porten fent.
No, sobre el... A veure, el tema, tu no pots... Tu avui en dia no pots agafar i fer com DuckDuckGo, que treu un cercador que està, jo què sé, al 95% de la qualitat del cercador de Google. Si tu surts al mercat i ets algú com Apple, o fer com va fer Microsoft, que va treure Bing, que bàsicament el que feia era tenir un proxy contra Google i copiava directament els resultats de Google i els van enganxar, no?
Hòstia, no sabia que havien fet això.
Sí, havien fet això i els van enganxar cagant perquè, o sigui, hi havia coses que simplement el Bing consultava Google i retornava els resultats com a propis, mentre anaven entrenant el que sigui. El que necessites és fer una cosa que sigui 10 vegades superior. Un 10x en els cercadors, que és el que va fer Google quan va substituir doncs, a AltaVista o a Lycos o a Yahoo mateix, que Yahoo va acabar comprant això. Llavors, el que estan començant a dir alguns és que la propera etapa dels cercadors, i que podria implementar a Google, però segurament Google no ho farà perquè és una empresa molt lenta i artrítica en el seu funcionament, per això té que fer fora gent que creen una startup i tornen a entrar comprant l'startup i tot això, és utilitzant els models d'aquests de transformació de text d'intel·ligència artificial, començar a fer un buscador que bàsicament sigui com una versió estranya de GPT-3 en el que té el graf de coneixement que hi ha subjacent en un motor de cerca i en el que tu li preguntis una cosa al motor i el motor et doni la resposta. I no et doni links a pàgines, sinó que els links a les pàgines siguin les fonts amb les que la resposta que t'està donant s'ha composat. I aquesta és la propera etapa de la cerca, perquè tu no estàs buscant pàgines web. O sigui, abans la gent buscava pàgines web. Tu busques respostes. Google ja ho ha intentat. Busques una cosa i et donen aquests widgets que et fiquen en els resultats de cerca. No. Jo faig una pregunta amb llenguatge natural, una pregunta complexa, tinc una cosa que em preocupa, i faig una pregunta i el cercador em dona la resposta, em crea una resposta complexa, multimèdia, amb imatges, so, vídeo, text, links, i llavors em citi les fonts d'on ha tret aquest tipus de font d'informació. Aquesta és la propera generació de cercadors.
De fet, Google ho fa en vídeos, també. Interessant.
Això es pot generar... Llavors, qui faci això és el que és el 10x o el 100x del cercador actual. Però fer una cosa que sigui el 99% o el 105% del que està fent Google no tindrà cap mena d'èxit.
Doncs no crec que sigui Apple, aquest.
Ja t'ho he dit moltes vegades, en Raül. Apple no inventa res de nou. Apple agafa una cosa que ja existeix i la fa ben feta.
Sí.
I la fa ben feta, com pot fer, per exemple, ben fet un telèfon que es plegui. I que no crec que sigui una bona idea. Però si ho faig Apple, ho faria ben fet. Mm-hmm. No les coses que hi ha ara.
Cada vegada Apple està pitjor, Marc, i jo acabaré donant-li la raó al senyor R. Comencen a fer coses que no m'agraden, vale?
Escolta, dies veu que va marxar l'última persona que estava amb l'equip, amb el Johnny Ive, o sigui que ja no queda rastre.
Mira, us vaig explicar ara una història i necessito que l'escolteu.
Perdó, jo el producte que darrerament he comprat, que m'ha semblat innovador i més Apple-like, no és un producte d'Apple, sinó és el Remarkable.
El Remarkable.
El Remarkable és la cosa nova que he comprat que sigui...
El tens a la tauleta més... de nit també o no?
El tinc aquí. El tinc aquí a la taula, el vaig fer servir,
Vaig explicar-vos una història. Haig de marxar i aquesta història no la volia... L'havia deixat com una... És que no és una proposta. De fet, és un crit d'alerta perquè ho tingueu tots present, ¿vale? En la meva vida mai he comprat res que hagi passat per duanes. Mai. Uf. Excepte fa un mes i mig.
Vale? Alguna antena.
Justament una antena.
Ah, veus? Que raro.
Que venia d'Estats Units.
Venia plegada?
Sí, perquè és una antena que és un coil. És una
tendència.
Això no és important. L'important és que mai ho he fet abans, eh? Mai ho he fet abans, d'acord? No tinc cap registre d'aduanes...
Perquè
de res.
Et cobrin no cal que compris, eh? Si jo t'envio un llibre des de fora de la Unió Europea, pagaràs IVA, eh?
No vaig aquí. Trigava bastant, perquè això venia de Milwaukee, bueno, en fi, arriba a Nova York...
Hòstia, tu, de Milwaukee, tio.
S'embarca, arriba, tal... I jo anava seguint el tracking, del codi que em passa... Perquè això venia a través del servei postal d'Estats Units, ¿vale? Sí. I quan arriba aquí, qui ho agafa és el servei de correus de l'estat espanyol, ¿vale? Que és, diguéssim, el contrapart d'aquest servei de US Postal Service, ¿vale? Arriba, continua el tracking i de cop i volta es queda com bloquejat a duanes. No rebo cap notificació, no rebo res, passen els dies, un altre. O sigui, al final, com no hi ha un número de telèfon on pots trucar, ¿vale? Vaig decidir, bueno, quan tingui un moment, ja enviaré una reclamació. En aquest interval m'arriba un SMS. ¿Vale?
Mm-hmm. I em diu... De correos.
De correos. Dice, su paquete no se pudo entregar porque no se han pagado las tasas de aduana. Mm. Perdón. Usted debe pagar 2,64 euros y debe hacer el pago lo antes posible para evitar retrasos a esta dirección de correo. ¿Ok? Vale. Jo, per definició, des de que al Ganyet li van passar coses estranyes, quan m'arriba una adreça, la que sigui, m'és igual, encara que sigui un destinatari conegut, encara que sigui la meva germana.
Mai cliques el link.
No, el copio i l'analitzo. ¿Vale?
Si té tags i merdes.
És el que vaig fer amb aquest link. Aquest link m'envia a una pàgina de correos.
Phishing?
Código de envío, detalles de pago, por favor, nombre de la tarjeta, número de la tarjeta, fecha de caducidad, código CVV. Total a pagar 2,64, IVA incluido. Pagar y continuar. Y miras la adreça y es una dirección de Rusia. ¿Vale?
Hostia.
¿Vale? De Rusia.
De Rusia. Es un...
Un RU.
Es pcop.ru pagom, detalles del pago, PHP. ¿Vale? Aleshores, com és possible que jo no he tingut mai relació amb correus ni amb duanes, no he demanat res i just ara que el meu hòstia, puto paquet està retingut a duanes, per què m'arriba aquest phishing? Només hi ha dos respostes possibles. O han hackejat correus o duanes i correus estan compinxats amb aquest phishing. Perquè jo ja me'l penso. Perquè és que és just en l'interval on el meu paquet està retingut.
En algun moment de la cadena de transport, mm-hmm, alguna dada s'ha escapat. Hi ha alguna
leak.
Fuita en alguna banda.
Algun leak.
O a duanes, o abans de duanes, hi ha algun leak en alguna banda.
Jo diria que és...
Amb el teu telèfon, eh?
Sí, sí, amb el meu telèfon.
Amb el telèfon.
Que constava a l'adreça de la factura.
Magma... Però jo, Magma, tinc una pregunta tècnica que no té a veure amb les factures de... Quan tu fas un time machine,
sí,
com tu fas perquè et faci un time machine de l'iCloud Drive també?
Ja hi és. No. És una carpeta que es diu Mobile Documents.
¿Qué dice usted?
Que està dins de la llibreria de l'usuari.
Eso está molesto.
A dintre de la llibreria de...
Si busca internet, Path, Mobile Documents, iCloud Drive. Allà hi és tot.
Home, aquest s'hi va fixar.
On?
Em sembla que està a barra library Mobile Documents, es diu. És un directori ocult, que és l'iCloud Drive.
I estan allà amagats.
Hosti, sí. I et copia tot o només et copia els thumbnails?
No, en teoria copia tot.
Tot,
bueno, vas. Clar, si no, si tens activat allò d'optimitzar espai en el Mac, que no et descarrega tot, no, per això jo sempre us dic que heu de tenir tot a l'ordinador, encara que hi hagi núvols i històries, perquè el Time Machine així ho copiarà absolutament tot. Pues això.
Ja, però que passa que has de pagar-li el preu del disc dur a Amazon, sí. A Apple. Ja sabeu que els discs durs d'Apple estan fets amb llimadures de
bueno,
de...
recordeu que podeu fer Time Machine de dispositius externs, és a dir, d'emmagatzematge extern. Tu correcte, pots tenir la teva llibreria d'iPhoto, bueno, que ara es diu Fotos, en un NAS i incloure-ho dins de Time Machine, també.
El disc del NAS inclourà-ho dins de Time Machine. Que
pots fer-ho si vols.
Que és com
com dius que es diu això?
Mobile Documents.
I on està això?
A Barra Library.
Crec que està a Barra Library, sí.
Barra Library d'usuari.
A de l'usuari.
T'expliques fenomenal.
Deixa-m'ho buscar.
Escolteu, nois, que jo ja haig de marxar. Insisteixo amb això que us he explicat perquè no és... O sigui, de veritat us ho dic, no és casualitat.
Cada vegada hi ha més phishings, cada vegada més.
Però aquest phishing té...
No, hi ha amb leaks.
No, però a veure, aquest phishing no és casual.
No,
no és casual.
O hi ha un insider, que també pot ser. Que jo quan em vaig donar d'alta...
Un phishing consentit.
Avui que hem parlat dels exchanges, jo me'n recordo quan em vaig donar d'alta amb Coinbase, vaig començar a rebre phishing de Coinbase. Vull dir que hi ha insiders que liquegen dades.
Sí. I m'agradaria pensar...
Bueno, tota aquesta gent ven dades.
Sí, m'agradaria... Però no les dades... O sigui, A mi no m'han agafat dades. T'han agafat o a correus o a duanes. És el que intento explicar aquí.
Un extern que té les teves dades.
Sí,
clar.
I m'inclinaria a pensar, perquè correus no deixa d'estar bastant fiscalitzat i bastant vigilat, que és duanes. Que per allà passen mi antena i les drogues i tot passa per ahí, ¿entiendes? O sigui ojito, perquè això que m'ha passat a mi no és casual. I estic convençut que tota la gent que té un paquet retingut a duanes li arriba al mateix phishing. I si cau en la trampa, un rus t'agafa la pasta de la tarja.
Sí, vale? Sí.
Us deixo, que marxo. Ale, fins la setmana que ve.
Oh, de fet, només tenim una proposta, vull dir que...
Pues go ahead.
Jo també marxaré, que tinc curro.
Vinga, una abraçada, m'ho seguis.
Vinga.
Adéu!
Adéu. Adéu.